Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Comentar, suggerir, compartir.
A Plaça de Dalt ens encanta fer-ho.
Per això, cada dijous a les 12:20 del migdia arriba la nostra hora, la teva hora.
Plaça de Dalt, els dijous a les 12:20 a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 12:34 minuts, comença la Plaça de Dalt d'aquest dijous. Amb nosaltres la Roser i la Rosa Mari, què tal? Molt bones a les dues.
Bon dia a tothom.
Avui ens falta la Mercè, eh? Si no és per una, és per l'altra. Sí, no. Tenim alguna baixa.
Per això va bé ser tres, perquè així la cosa no queda coixa.
Molt bé. Bé, avui tenim de parlar d'un tema que és el tema, sens dubte, estrella del dia, que és l'elecció del nou papa. Precisament ara podíem parlar amb el mossèn Soriano, crec que l'heu pogut escoltar.
Sí.
I crec que podrem desvetllar alguna de les preguntes que li he fet i que ell mateix no m'ha sabut contestar. Crec que vosaltres dos em podreu respondre.
Sí, respondrem el que convingui.
Que això és fonamental. Abans, però, la Rosa Mari em comentava que hi ha hagut una notícia. Personalment no l'he pogut escoltar perquè està treballant, doncs, a vegades hi ha coses no tan enteres, tot i que escoltes la ràdio, la sents, però no l'escoltes a vegades. Per tant, Rosa Mari, endavant.
Sí, es tracta sobre els desnonaments de pisos i edificis respecte dels bancs que fan marxar les persones.
Sí.
Les trauen de seva casa i aleshores encara queda la dació en pagament que diu que dones el pis, però a més has de continuar pagant. Hi va haver un jutge de Catalunya que això ho va posar en mans de la justícia europea. Aleshores avui ha sortit la sentència i no ha donat la raó als bancs i ha dit que això no és correcte segons la llei europea i que per supòs Espanya ha de canviar aquesta llei perquè no és vàlida, no es correspon a lo que marca la directiva europea. I aleshores ja ha parlat el ministre de Justícia, el Gallardón, i també l'oposició. El ministre Gallardón ha dit que bueno, que ja ha dit que sí, que es posaran al dia i que faran la llei segons.
A veure què es fa amb els milers de desnonaments que s'han fet fins ara,
sí,
no?
Sí, sí.
És molt important, sí, per tota la gent que es troba en la situació que es troba, que sobre què li prenen el pis, a sobre encara de continuar.
Exacte. Jo crec que ara és el moment en què l'Estat, no, els que manen, es posin al costat de la gent del poble i tirem això endavant d'alguna manera, perquè és un drama que s'està visquent cada dia, això. És un drama.
Sí. Bé, doncs,
la llei haurà de ser,
sí.
I diu que l'oposició ha demanat perquè ho facin per via ràpida,
sí.
Però, clar, encara que no sigui per via ràpida, ho faran. El que passa que els jutges, com que ja tenen la directriu d'Europa, llavors ja suposo que ja ho podran aplicar immediatament. Sí que ha demanat l'oposició que, mentre encara no està la nova llei posada, que s'ajorni el desnonament de les persones.
Mira que fa dies que va això, i perquè ens n'entenem sempre tard de les coses.
Sí, sí.
Una mica...
Home, i gràcies a la plataforma aquesta,
sí.
que ha muntat tot aquest sidral, perquè si no això potser continua, no ho has tirat endavant. Sí, sí.
Bé, doncs a l'espera de com ha evolucionat tot plegat, sense dubte ho anirem seguint en altres ocasions i ho podem comentar si hi ha novetats al respecte. Però bé, anem al tema, el tema del dia, l'elecció del nou papa. Què us sembla,
bé,
a vosaltres?
Jo crec que bé. S'ha complert la dita,
quina
no?
Quina cara m'has ficat, Rosa Mari?
Sí, ella no.
No, jo molt. Jo me va agradar, després independentment de lo que vingui després.
Sí.
Però hi va haver una cosa, però jo ho vaig estar mirant, vaig escoltar les notícies i van dir, ui, ara surt el fum.
Fumata
vaig posar
blanca
la tele, que jo no l'acostumo a posar gaire.
Jo també.
I quan va sortir el papa, me va impactar una cosa, jo n'havia vist 3 o 4 ja, de papes, dels més de Joan XXIII, no, jo era molt joveneta, no me'n recordo, però dels posteriors sí, i no havia passat mai això. I quan el papa va demanar a la gent que pregués per ell, abans de donar ell la benedicció, perquè se suposa que era el jefe en aquell moment, no? I va haver aquell silenci enorme a la plaça de Sant Pere. I va haver, ell se va posar...
Com reclinar, no?
Sí,
es va reclinar
per a pregar. I jo, a mi em va impactar allò. Sí. Me va impactar perquè és el que necessita l'Església. Necessita silenci per a poder pensar. Totes les persones necessitem silenci. Però el silenci d'una multitud davant del seu líder, el cap de l'Església, que simbòlicament és immens, això. Això va repercutir a tot el món. No és el que es veu, sinó la sensació interna que van sentir milers i milers de persones. En un moment crític que veu el planeta, va ser algo immens.
Sí, va ser un acte d'humilitat per mi,
A part d'un acte d'humilitat, va ser... No només un acte d'humilitat, un missatge al món. Callem, preguem,
pensem.
I això, vulguem o no vulguem, ha entrat a l'esperit de les persones.
Sí, i el fet de sortir, no, si tu també ho miraves, aquells segons d'immobilisme.
Sí.
És dir, mirant a la gent, jo pensava que aquest home li agafarà alguna cosa, no? Perquè no deia res.
Estava emocionat.
Estava, però el fet de dir, estic a davant... De la meva església, no? Aquell silenci, que és com deia ella, i sense fer unes gesticulacions com els fan, com estridents, no? Aquella cosa senzilla. Jo vaig trobar una cosa de veritat impressionant. Vull dir, va ser, va ser una bona entrada,
molt,
jo crec.
Molt
va
bona.
Ser entrar
un altre
bé.
Punt que a mi també m'ha agradat moltíssim, i és un jesuïta. Els jesuïtes antigament actuaven com tots els religiosos de l'època. Hispanoamèrica té la seva història respecte dels jesuïtes, van ser molt durs en l'Església, però va arribar un moment que van canviar. Avui els jesuïtes estan vistos com una congregació de les més intel·lectuals, de les que més s'ha posat al costat del poble, i ha de tot, perquè és la congregació més gran que existeix al món, en quant a l'Església Catòlica, vull dir, com a congregació pròpia, de religiosos. I aquest fet, abans el cap dels jesuïtes era el papa Negro. No hi ha hagut cap jesuïta que hagi sigut papa.
No, és el primer.
Que de cop i volta el papa Negre s'hagués convertit en papa blanc, que és el papa de tota l'Església, en el nivell intel·lectual que té avui, en l'esforç que ha fet el món dels jesuïtes, molta gent, i fins i tot dels polítics d'Espanya, han estat, i de Catalunya, han estat estudiant amb ells, i han sortit grans intel·lectuals i humanistes. També diu molt, és un canvi molt important, perquè fins des de Joan Pau II estava l'Església molt dominada per l'Opus Dei, i ara això representarà un tall. Un tall impactant.
Un canvi
fort.
A més, així és com Reisinger era un gran teòleg, ell és un gran intel·lectual, però és un home de pastoral. Jo crec que això també ens farà bo. És un home que ha estat al costat del poble. És a dir, no ha sigut un home tancat dins d'un recinte i pensant sol, sinó que ha sigut un home que ha sigut pastor.
S'han vist vídeos que feia...
Sí.
Doncs de la seva al carrer i una mica més proper a la gent.
El seu nom de pastoral, doncs jo crec que és el que necessitem ara, no? Una persona al costat del poble i ajudar a sortir de tot el sistema que estem. I el fet de sortir ell, jo també suposo que ha sigut el que volia Benet XVI. És diu, Benet XVI volia una persona que pogués tirar endavant tots els problemes que ell ha deixat que no es veia capaç de resoldre. No? I el fet de sortir ell, jo crec que pot ser bo. I jo el que no sabia és que quan en el conclau de Benet XVI, els dos candidats eren ell i Benet XVI. I va ser ell qui a l'última votació va dir, doneu-li els vots a Benet XVI, que jo, diguéssim, no ho vull, no? I va sortir Benet XVI. És a dir, que aquest home ja tenia un clar canal de que podia ser sant pare, no? Llavors amb ell tenim el primer papa no europeu, el primer papa jesuïta i el primer papa llatinoamericà. Sí. És a dir, que són tres coses que ens surten amb la vida d'aquest home. I després també diuen que diu molt el nom que escolleixen ells a l'hora de ser sant pare. No? Llavors ell l'escollí com a francès, no? Referència a Francesc d'Assís, que era el capellà dels pobres, això també vol dir molt, i en un moment que estem passant dur, pensar que tenim amb ell al nostre costat també és bo. I potser desmantellar una mica aquesta idea, no?, del Vaticà de pompa i tanta història en uns moments durs, potser també ens pot anar bé.
Sembla que quan va llegir este nom de Francesc, perquè li va impactar molt quan va llegir la vida de Sant Francesc, Sant Francesc, el moment en què ell va canviar, va anar amb una església que hi havia a prop del seu poble i pregava allí, era una església que estava bastant derruïda, i pregava davant d'una creu. Llavors va sentir la veu de Jesús que li deia, reconstrueix la meva església. Primer Sant Francesc ho va prendre al peu de la lletra, això, i va anar a començar a reconstruir l'edifici. Però després em va donar que no era això, i va ser, si vosaltres heu vist la pel·lícula de Sant Francesc, com perquè son pare li demanava les robes, però ell volia ser, li demanava tot el que son pare li havia donat, i ell fins i tot li dona el seu vestit, queda absolutament despullat, que simbòlicament és importantíssim, me trac tots els vestits per a fer una vida nova, un canvi radical. I això diu molt perquè este Sant Pare nou que va arribar ara té molta feina dins el Vaticà, però en té molta de fora. Ni té molta Europa, que han quedat desmantelades les esglésies, que això no vol dir res, perquè lo important és la feina interior, i és retornar als orígens, com va fer el propi Sant Francesc, retornar a la vida humil de Jesús, retornar a la paraula de Jesús, que s'ha perdut. Però a Hispanoamèrica també és molt important, perquè allí el protestantisme, en general les diferents rames del protestantisme, s'estan emportant moltíssima gent, perquè fins i tot els hi donen diners a la gent pobra. Sobretot venen molts grups protestants de Nord-Amèrica que tenen molts diners i els hi estan repartint a la gent. Llavors l'Església Catòlica, que era la principal, i tot i tenir moltíssima gent, li està marxant gent que se'n van a grups protestants, i llavors aquest home pot fer una gran feina també allà. De feina en tindrà molta
a casa, i a fora, no?
Sí.
A casa sobretot, perquè los lobos estan dentro.
Clar, aquesta és l'altra, no? Ara d'escollir el secretari, que diuen que serà un italià, no?
Sempre ho diuen perquè, clar, i tal. Però, clar,
però bueno, ja ho veurem.
Això era des d'abans, que sempre, no sempre hi havia hagut papes italians, però la gent d'Itàlia volia que el papa fos del seu país. Clar. De fet, era també el lloc, i segueixen el lloc on hi ha més cardenals. El que passa que ara ja tot s'ha globalitzat molt, ja hi ha hagut dos papes anteriors que no han sigut italians, i això suposo que ja no és tan important. Pel que veig, ahir a la plaça de Sant Pere hi havia més gent italiana que d'altre lloc, és evident, clar, perquè estaven més a prop, suposo que gent romana, i aleshores lo van aclamar tothom. Vol dir que això ja no té massa importància per l'Església. Jo diria que això del és el menys important. L'important és que es faci neteja allí, que surti la màfia que hi ha a la Banca Vaticana, pel que ha demitit el papa anterior. Exacte. És precisament perquè no podia governar tot el desgavell que hi havia allà dins.
El problema és això, si ho sabrà fer, si tindrà mà per fer-ho i si la gent l'acompanyarà a fer-ho, no?
Tant desgavell hi ha per allà dins?
Molt.
Sí. De fet, mira, on hi ha diners hi ha desgavell, tu, Però allà hi ha diners, és que és així, sí, sí. És trist, però és així. I sap greu que, perquè és l'església, no?
Però bueno, allí s'hi uneix un altre factor, que és com un estat molt petitet, que a més hi havia blanquets de diners, que tots sabem com és Itàlia, que tenen màfia, sí. I que per allà dins estava mesclada, i esclar, ja, l'església a Itàlia ha tingut molt poder, i cardenals que es pensaven i segueixen pensant, a més problemes fins i tot sexuals ja per allà dins, i clar, tindrà molta feina, molta,
sí, sí, sí.
Molta,
sí, sí.
Molta,
perquè, ja ho deien,
perquè diu, dins tenen el diable.
Sí. Ja. Diu, ha de refer la unitat de l'església, ha de tancar el cas Wikileaks, té la nova evangelització, no? És dir, que té feina, i en pocs anys, perquè és clar, vull dir, pensa que té 76 anys.
Sí.
Vull dir que no, no és,
és jove,
que...
és jove.
No, no, o... no és jove. No, 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 tenint en compte que Wojtyla va pujar als 57 anys,
doncs són, no és, clar, vull dir, no és, no, no té 20 anys per endavant. És dir que en poc temps ha de fer, ha de fer molta feina. Llavors, és clar, és curiós perquè la, la gent que no és d'església ha anat escoltant tertúlies i el primer diu, és clar, és que ella és d'aquests que no aposta per l'avortament, no aposta pel casament homosexual. Jo dic, escolta'm, hi ha altres problemes a l'església que no aquests. Hem de pensar que l'església té unes concepcions bàsiques que les defensarà tota la vida, i l'avortament és una d'elles. L'avort és una d'elles. Llavors, no podem començar anant arreglant aquestes coses quan hi ha altres coses importants per anar fent. Llavors, és clar, la gent es va agafant amb coses d'aquestes quan hi han coses de base que jo crec que són més importants.
I també hi ha una altra cosa, que és el paper de la dona a l'església.
També.
Este no sé si el tocarà, però jo penso que aquesta sí que s'hauria de tocar. És molt important en un moment en què que el sacerdot va caient en picat, en què l'Església s'ha basat en una sèrie de coses que fins i tot grans teòlegs diuen que no són exactament correctes, perquè a l'època que va viure Jesús, evidentment era un món totalment diferent a l'actual, un món en què, claro, l'home tenia preponderància i la dona en aquell moment era no res. Però, i ara els temps han canviat.
Sí, però mira, ja no ha molt... I l'altre dia, escoltant a la Teresa Forcades, que aquesta dona és un pou de ciència, m'hi va fer pensar, ja no el fet de que la dona pugui arribar a ser capellà, sinó que la veu de la dona pugui tindre valor dins de l'església. És a dir, que si ara tenim tots els cardenals en allà sentadets que fan pinya, pues que també hi hagi veu, no? Ja no només dels cardenals, sinó que hi hagi veu de benedictins, de diferents congregacions que tenen pes dins de l'església, i de les dones, és a dir, no només els que han arribat a través de la vida diocesana, sinó els que són religiosos. Llavors potser seria una església més unida, no trobes tu?
Sí, però ha de canviar molt les coses, ja, perquè fins ara però... qui ha tingut la veu? Mirem en Espanya mateix, quins cardenals han tingut més veu? Pues los que eren més afins a la ideologia molt conservadora, absolutament conservadora de l'Església, i a més que s'han posat molt rigorosament en qüestions polítiques, que no tenien cap necessitat de posar-hi, perquè una cosa són els feligresos, i com tu dius, molt bé, si la manera de ser en qüestió sexuals dels seus propis és una manera que l'Església diu, té les seves directrius. Ara bé, a l'altra gent que la deixen estar tranquil·la.
Exacte.
I que no se'n vagi un papa com se'n va anar l'anterior papa a l'Àfrica, en un moment en què la seva pròpia base de l'Església està treballant durament i vagi en contra del preservatiu, quan allò és essencial, perquè allí hi ha malalties greus del SIDA, per exemple.
Sí.
Clar, això ho van trobar molt malament els propis d'allí. Potser si el papa en aquell moment haguessis parlat amb aquells sacerdots i amb aquella gent que estan treballant i que estan donant la vida allí, segurament que això no ho ha agredit.
Sí, però saps què passa també a l'Àfrica, i jo hi he viscut, a la gent de l'Àfrica no es vol posar els preservatius. Tu no saps...
Precisament per això encara és més greu el que
dius. Tu no saps la feinada que hi ha, no ho volen, És impressionant. Creu Roja, que està fent unes campanyes molt bones allà sobre la sida, se les veuen i se les desitgen.
Clar.
No hi ha manera. Bueno, doncs llavors potser hauríem d'anar a... Perquè, és clar, canviar això, Rosa Mari, la manera de pensar d'aquesta gent...
És molt.
Sí. Llavors, potser també hi ha altres camins de fer-ho. Perquè, és clar, un dels problemes aquí a l'Àfrica és que allà la gent no es casa. Allà és via lliure. Clar, i llavors per això s'ha propagat tant la sida, clar, també,
i
no?
I precisament per això, pues, les mesures han de ser més rigoroses i clar, no, suposo que al començament aquí tampoc se volia tant, i ara fins i tot han sigut les dones les que més interès han tingut en dir, no senyors, sí, hi ha d'haver preservatiu. Sí. Eh?
Sí. Que ara s'ha baixat la guàrdia, també van dir l'altre sí dia, que tornen a haver-hi problemes.
Sí. Pues, bé, bueno, m'ho dic coses bones, sí, que, sí, que veig que esteu les dues a favor i que veieu de moment un
bon inici.
Un bon inici.
Sí, jo crec que sí.
No sé si trobeu alguna petita, una petita nota negativa que li pugueu afegir.
Jo nota negativa, no, però no ara no se'n pot dir, perquè s'ha de veure el que el pobre home pues, pugui, fa i sí, pugui fer. Clar, clar. Això es veurà cada dia. Una anècdota que a mi m'ha agradat, i com ho han explicat aquesta de matí que ahir, quan van sopar tots els cardenals juntament amb ell, pues després se n'anaven tots a les seves habitacions i els havien de portar en autobús, i claro, al papa ja li van posar el cotxe oficial del papa, sí, ell no el va voler i va anar en autobús, es va posar al mig dels cardenals i va anar en autobús amb ells. Una altra cosa que diu de la seva humilitat,
sí, sí. I sí que diuen que va amb metro i va amb transport sí, públic als sí llocs, però veurem si ara
I a
se, li,
més,
se li obliga a anar amb el...
Com a anècdota... El,
bueno, però hi ha coses que es poden canviar, eh?
Sí. I a més, com a anècdota, ell és molt futbolero, sí, li agrada molt el futbol, jo no ho soc, per tant no sabré dir de quin equip és, no és de cap d'important
no,
d'Argentina,
no, sí,
però és d'un equip...
De Lorenzo.
Que... Ah, exacte, de Lorenzo, que té els colors blaugrana. Sí, sí, com, sí. Així que veies.
No,
a Catalunya ja ho han posat allò.
Sí, hi ha una altra anècdota... Que és que quan em sembla va ser cardenal, va trucar una periodista per parlar amb ell, quan era cardenal, i ell diu, miri, diu, ara no puc mai anar a fer el sopar, si vol truqui dintre d'un ratet, sent ell cardenal, no? Vull dir que llavors el tarannà d'ell potser ja et ve donada per aquests exemples.
Bé, doncs a veure si té mai, més o menys hi ha coses que es van solucionar una mica. D'una altra cosa, la pregunta que li feia abans a mossèn Soriano, que ens falten uns petits, uns breus moments per arribar ja a la una del migdia, vull que me la respongueu perquè crec que vosaltres teniu la clau, teniu la resposta del per què, no? El papa, que realment el Francesc I es diu Jorge Mario Bergoglio, si no m'equivoco, per què se li posa Francesc I en aquesta
ocasió? Ho escolleix ell, eh?
Sí,
cada
sí,
ho escolleix.
Sí, però vull dir, per què no es diu, per exemple, Jorge Mario I, per exemple, sí, no? Ja. O Jorge I, que és el seu nom real, no?
Sí, sí.
Ho sabeu?
Sí. El segle jo que els va implantar no el sabia.
El segle VI va ser el primer papa que es va canviar el nom. Però el fet de canviar-se,
sí, una de les raons és que es va decidir, però ja veu que fa segle, que va ser bastant posterior als inicis de l'Església Catòlica. Una de les raons va ser perquè Jesús a Simó li va dir, tu seràs Pere, pedra, cefas, que vol dir pedra, és dir, el fonament de les paraules que jo dono, perquè Jesús no tenia idea d'eclèsia. Això d'eclèsia va venir després, quan Sant Pau va fer la gran organització eclesiàstica, però això en el primer moment Jesús donava el seu missatge, i el donava a tots, i va haver uns que els donava un missatge més especial, perquè coneixien més la seva manera de fer, i coneixien més les paraules que ell dia, les interpretacions que ell feia de les coses espirituals, que per si precisament són bastant diferents de com les entenem nosaltres ara, i hauríem de tornar molt als orígens per a ser més espirituals, això també ho dic. I llavors al segle VI es va dir que els papes, si volien, podien canviar el seu nom, però això també el canvien tots els religiosos, se'l canviaven fins al Vaticà II, perquè volia dir desprendre's del món, de lo que havia sigut abans per iniciar una nova vida, una vida d'humilitat, los religiosos, i una vida també diferent de poder demanar a l'Església, de ser, atenció al papa, que ahir ho va demostrar molt bé ell, de ser el més humil de tots. Cuidado, perquè fins ara veiem els papes en la famosa tiara aquella, les tres corones, que portaven de poder polític, poder religiós i sobretot poder espiritual, actualment ni tan solament se posen tiara. És la humilitat, és el servir. Jesús era el gran servidor, i Pere, I amb ell, els seus successors, són els servidors del poble cristià, del poble creient, del poble que creu en l'esperit. I precisament ahir, tanta gent que no creu en l'esperit, ahir es va demostrar que l'esperit existeix. Potser la gent, si estudiés una mica de física quàntica, sabria que avui que els grans físics diuen que detrás de tot això hi ha la llum, i la llum és esperit, i la llum és energia. I ahir
es va demostrar
que hi era. Una altra anècdota. Ahir, en el moment en què comencen los cardenals a entrar a Còncava, i abans d'entrar 3 o 4 dies, hi ha un cometa que es veurà pocs dies. Indica que hi haurà complicacions per este bon senyor.
Sí?
Sí, no pròximes, però així era.
Vaja.
Ai, mare, això no ho sabia, veus?
El cometa, per cert, encara el podeu veure avui a l'oest, juntament amb la lluna creixent.
I una altra anècdota, sempre que con clave el Barça guanya.
Sí, ai, 4-0.
Això va ser fantàstic, no?
Aquesta també va ser una de les anècdotes, eh?
també.
Bé, doncs, ho deixem aquí, eh?
Molt bé.
La propera setmana hi tornem.
Vinga, doncs.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia a tothom.
Adéu.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena SER.